Un minut per sobre de 11:15 del matí. Sempre diem que els catalans som solidaris de mena, si no fem una ullada a la implicació i la recaptació de cada any de la Marató de TV3. I tot això, malgrat totes les adversitats, que no són poques. A finals d'abril coneixíem que Sant Cugat seguirà destinant un 0,7% del seu pressupost a projectes de cooperació. Avui volem posar sobre la taula aquest compromís. I per què no? Esbrinar les dificultats i reptes que es plantegen. Per això, ara mateix, aquí a l'estudi, Ramon Bernils ens acompanya la tinenta d'alcalde de Serveis de la Ciutadania, regidora de Gent Gran, Igualtat i Cooperació, Susana Pellicer. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'estudi, Ramon Bernils. Gràcies. També ens acompanya la responsable de la xarxa solidària de Sant Cugat, la Bet Majan. Bet, què tal, com estàs?
Bon dia.
Un plaer tenir-te aquí de nou. Feia temps que no ens veiem, però vaja, encantats de que siguis aquí. I no només això, sinó que per començar tot plegat, si us sembla, tenim en comunicació la directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, la Marta Macias. Senyora Macias, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquestes hores aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Un plaer poder parlar amb vostè.
Igualment.
És habitual que un municipi, malgrat aquesta crisi i les retallades, segueixi mantenint el 0,7% del seu pressupost destinat a la cooperació? Això va per la senyora Macias, això.
Ah, molt.
Perdona.
Home, és normal i està molt bé, i ho celebro que sigui així. Crec que Sant Cugat és un exemple en aquest sentit i és el que tots hauríem de poder aspirar d'assolir aquest 0,7% del pressupost. És molt bon exemple de Sant Cugat en quant a cooperació, fa molts anys que és un molt bon exemple i esperem que la resta puguem assolir aquestes fites aviat.
Clar, ara mateix el que estem és amb això, amb una situació on hi ha retallades, on hi ha moltes dificultats i on potser el primer que sembla que hagi de caure sigui aquest tipus d'ajudes. Malgrat això, l'esforç que es fa des de la Generalitat és intentar que això no sigui així. Vostè porta en aquest càrrec des de fa uns 4 mesos, si no vaig errat, des de finals de l'abril, des de finals de març, perdona. I de moment, com va aquesta tasca? Com va, quines dificultats s'ha trobat en aquest càrrec?
Sí, fa molt poquet, fa a la vora de 4 mesos. Bueno, és un moment, ens hem trobat moltes coses, però també moltes molt engrescadores. Hem pogut fer ja el pla anual i hem tret ja la convocatòria d'Educació pel Desenvolupament, que es va publicar la setmana passada, que és una convocatòria que feia 3 anys que el govern no treia convocatòries d'Educació pel Desenvolupament, per tant estem contents d'haver-ho fet. I ara estem just en el moment del pla director, que és el moment en què tornem a pensar i a repensar la cooperació i el desenvolupament i que ens permet aquest espai de diàleg i de participació amb tots els diferents actors de la cooperació. I per tant és un moment de creixement, no? Perquè la cooperació també canvia i la cooperació també s'ha d'anar innovant, i sobretot el que ens volem plantejar és que l'agència no només sigui un donant, sinó que també faci altres línies de cooperació, com pugui ser la coherència de polítiques públiques, que és molt important, aquesta coherència interna i externa, i també la incidència política, o el que també des de molts ajuntaments ja estan fent, que és la transferència de coneixements, no? Hi ha països, per exemple Equador o Colòmbia, que no estan els recursos econòmics el que necessiten, que en alguns casos projectes sí, evidentment, sinó també són coneixements, i aquesta transferència de coneixements és el que també ens estan reclamant, és a dir, que és una combinació de diferents línies, la que és la cooperació, diferents línies de treball, em refereixo.
El que no cal, pel que veig, és explicar quina tasca feu i explicar a la ciutadania com poden, vaja, quina és la tasca i justificar la vostra tasca. Ara mateix, com dèiem al principi, malgrat totes les situacions adverses que tenim ara mateix, la gent comprèn i és més, comparteix la tasca que es fa des de l'Agència Catalana de Cooperació.
Sí, jo entenc que la societat civil en general, la catalana, està recolzant la cooperació internacional, igual que recolza les accions socials que es fan aquí en el país. És a dir, n'hi ha una de pobresa, no són vàries les pobreses, i per tant totes són importants i totes les hem d'intentar resoldre. És evident que hi ha polítiques amb més recursos aquí al país i que van dirigides als ciutadans que tenim aquí a casa i que estan passant moltíssimes dificultats, però nosaltres tampoc no podem donar l'esquena a la pobresa que hi ha fora, no? A la pobresa que tenim aquí al costat, perquè realment ha canviat molt, no? I ens trobem en que abans dèiem sempre nord i sud, i ara no és així. En el nord també hi ha sud i en el sud també hi ha nord. Per tant, ens hem de repartir una mica i hem de vetllar per la defensa dels drets humans arreu del món.
Clar. Una de les tasques que li van encomanar un cop va arribar a aquesta direcció general de l'Agència Catalana de Cooperació era que havia de restablir relacions entre la Generalitat i les ONGs per al desenvolupament. De moment, com va aquesta feina?
Jo crec que va bé, perquè per part del sector ha hagut una predisposició molt bona i els hi he d'agrair de que des del primer moment han obert el diàleg i des del primer moment han volgut reiniciar aquestes relacions. Per tant, és un mèrit molt compartit, no? És a dir, des del govern i des de la meva posició sí que estic intentant establir aquestes relacions, però el sector també està posant de la seva part. Estem començant a treballar junts, estem també mirant que aquesta convocatòria mateix que hem tret doncs s'adapti molt a les necessitats de les organitzacions. Estem amb el pla director també convidant-los a participar en aquest diàleg i en aquest debat, malgrat sigui un pla director del govern, però entenem que ha de ser un pla consensuat, perquè és un pla que guia la cooperació del govern pels propers 4 anys. Per tant, les organitzacions han de voler, no? I han de ser-hi també amb com el govern ha de fer aquesta cooperació. Per tant, és un moment de preguntar molt en el sector com volen que el govern actuï en quant a cooperació. I sí, s'estan obrint diferents línies de diàleg i d'espais de participació i jo crec que el sector en aquests moments està molt receptiu també.
Susana Pellicer, l'Ajuntament manté aquest 0,7% del pressupost destinat a cooperació internacional. Clar, és notícia que es manté, per tant, en algun moment hi havia el dubte que no es pogués fer?
No, jo crec que ja vam fer un pas enrere quan fa un parell d'anys vam baixar del 0, o sigui, de l'1, i per tant crec que això era el tope mínim que ens havíem fixat, i per tant, home, amb temps que estem pot ser notícia, però jo crec que a Sant Cugat ja fa temps que, bueno, que això ens ho creiem, i per tant aquest 0,7 jo crec que ja no pot baixar més, és que no baixarà.
No pot baixar més? Per què es posa aquesta xifra, aquest 0,7%? Per què es va marcar com a topall?
Bueno, tampoc és un topall així, però vull dir que durant molt temps es van fer molts anys enrere, no? Els nostres precursors, va haver la campanya de sensibilització de que una part dels pressupostos municipals i de tot es dediqués a la cooperació internacional, i va quedar el 0,7 com un, quasi com un lema, no? Era el tema del 0,7 dels pressupostos.
De fet, en alguna ocasió amb Anton Marimon del grup Acciona d'Intermón, com ho hem comentat, i és el que ens comentava, que el 0,7 és el mínim que cada ajuntament hauria de portar.
Sí,
clar,
sí.
Tot i així, és comprensible que ara mateix algun ajuntament no pogués arribar, però realment quin esforç suposa per un ajuntament aquest 0,7%?
Jo crec que són qüestions de prioritats, no? Nosaltres l'altre dia al ple parlàvem d'aquest tema i l'alcaldessa molt bé deia, per ajudar els altres no es preocupi, una persona que feia demagògia, que no hi haurà cap nen de Sant Cugat que es quedi sense menjar, i per tant jo crec que són prioritats, eh? Jo crec que hem de tenir en compte la gent que a vegades ho posa en dubte, la cooperació internacional, de que moltes de les ajuts que fem és perquè la gent tiri endavant, i no és perquè visquin, sinó perquè sobrevisquin, no? I per tant, crec que hem de ser conscients de tot això, i ara, com abans deies, i també com deia la directora, doncs hi ha moltes maneres de cooperació. Ja no es passa només per la cooperació típica de donar jo dono uns diners i fem un projecte conjuntament, sinó que doncs hi ha, a part de les emergències i a part de moltes coses, hi ha aquesta cooperació indirecta que tenim, doncs, amb aportacions tècniques a altres municipis, que jo crec que ha d'anar per aquí, no? I suposa un esforç, tot suposa un esforç, però si tens la prioritat de que hem d'ajudar els altres, de que, com deia la Marta, cada dia el món és més petit, per tant el que passa al del teu costat és quasi com el que et passa a tu, i per tant també dèiem, segurament si ho tallem no tindrem manifestacions al carrer, però perquè estan una mica més lluny que nosaltres, però ho tenim aquí mateix, i per tant hem d'ajudar tots els pobles a que tirin endavant.
De fet, l'alcaldessa encoratjava la darrera Assemblea General del Fons Catalans de Cooperació al Desenvolupament a mantenir aquest compromís a municipis que fins ara no s'ho estaven plantejant fer-ho o no fer-ho. I malgrat, i aquí volia arribar, malgrat aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, aquest seria el gran, el gran impediment. Exacte. Què passa amb aquesta llei? Com pot afectar tot plegat?
Així com amb temes, això potser ho sap millor la directora de l'agència, eh? Ja, el meu parer, així com hi ha temes que queden clarament a dintre o a fora de l'Arsal, aquest tema de la cooperació queda allà, bueno, queda encara, jo crec que queda per fer. D'entrada eren uns diners que anaven a parar directament a l'Estat, crec que s'està fent pressió i no sóc conscient de ni que s'hagi tirat endavant ni enrere. I per tant no tenim, nosaltres sempre fem els plans i el pla director, però dient tenim aquesta amenaça aquí dalt i depèn de com surti, doncs haurem de parar de fer-ho. Espero que no, esperem que no.
Senyora Macias, li passem la pilota sobre aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Com afectarà aquestes destinacions del 0,7% dels pressupostos en cooperació?
Bueno, esperem que la puguem tirar enrere en aquest sentit. O sigui, des del govern creiem que és una llei totalment centralista i involucionista, no? És a dir, no només afecta la cooperació, sinó altres competències dels ajuntaments i de les administracions locals. Per tant, hem de poder aturar-ho. En aquests moments ens estem, bueno, a part de presentar el recurs d'inconstitucionalitat, el que ens estem plantejant són, bueno, estem fent diferents informes fins a on nosaltres podem, des de la Generalitat, cobrir i donar seguretat jurídica, sobretot donar seguretat jurídica als ajuntaments perquè puguin seguir, en aquest cas, amb el tema de la cooperació, que és les sol·licituds que a mi m'arriben dels ajuntaments, que ens demanen aquesta cobertura, no? aquest paraigües jurídic per poder seguir endavant amb les tasques de cooperació. I és el que estem intentant anar a resoldre, donar aquesta seguretat jurídica.
Tant de bo que es pugui resoldre aviat i que, per tant, quedi almenys tocat possible, això es tractaria al final. És que al final tot plegat és una cosa que no sé si algú podria no estar-hi d'acord amb que aquesta ajuda fos així.
És ben estrany, perquè els que estem a prop, no solament la cooperació, els serveis socials, vull dir moltes coses que després la gent no anirà a Madrid a queixar-se, sinó que l'administració que té més propera és l'Ajuntament, i per tant venen aquí quan tenen problemes, i les associacions locals, doncs, que fan cooperació al desenvolupament, doncs també venen aquí i fan xarxa a Sant Cugat i fan feina a Sant Cugat. Per tant, no tindria cap sentit que enviéssim els diners a Madrid i després ho repartissin. Jo crec que això no té cap sentit.
Clar, finalment és la manera més senzilla.
És més senzill, coneixem a la gent perquè la tenim més a prop, es fa feina i potser des de Madrid tindrien massa feina amb això.
Exacte. De fet, quan parlem d'aquesta proximitat, hi ha una persona que tenim aquí a la taula que treballa dia a dia amb aquestes entitats solidàries, que és la Bet Majan, i de fet a través d'aquesta xarxa solidària de Sant Cugat, vaja, jo almenys des que et conec, cada cop són més les entitats que s'han sumat en aquesta taula. Per aquells que no coneguin la xarxa solidària, què ens pots explicar al respecte, Bet?
Mira, la xarxa va néixer ja fa molts anys amb les acampades del 07, que justament aquest any es farà l'aniversari, es faran 20 anys.
Caram.
I una mica la idea és això, no? És aprendre conjuntament, ajuntar esforços, crear sinergies, aprendre uns dels altres, i també hi ha una part, doncs, de pressió política i de sensibilització cap a la ciutadania. Aleshores, hi ha entitats noves, perquè sí, la gent segueix tenint ganes de fer feina, tant aquí com a fora, la qüestió és fer feina i tirar endavant, i hi ha algunes que malauradament han hagut de plegar perquè no han aconseguit els recursos per poder seguir fent la tasca que feien, no?
Clar, perquè al final una entitat, això ens ho podrà dir la senyora Macias, una entitat ha de ser totalment independent, o en cas amb aquestes entitats que no han pogut tenir aquests recursos, que no han pogut tirar endavant, malgrat que la seva tasca fos totalment encomiable, que ajudés a moltes persones o a un grup de persones que realment ho necessitaven, fins a quin punt els organismes públics han d'intervenir en tot plegat per fer que segueixin vives aquestes entitats?
Bé, jo sóc de les que penso que les entitats tenen una raó de ser, no? I per tant, els seus recursos poden ser privats o públics, i tant és, no? No té més valor que aquestes entitats siguin totalment públics o totalment privats, sinó que d'alguna manera s'han constituït i quan es van constituir van pensar que la millor manera de poder aconseguir el seu fi, el seu objectiu social, doncs era a través de les subvencions públiques. Doncs perfecte, cap problema, perquè al final són impostos i són pressupostos públics i és com s'administren, no? I nosaltres creiem en la cooperació i per tant com a govern destinem uns diners i aquesta cooperació es fa mitjançant organitzacions, cap problema. Hi ha altres organitzacions que són més grans i han pogut optar per les dues vies, perquè són molt poques les organitzacions que el 100% és privat. Pràcticament, jo no en coneixo cap ara, o no se m'acut cap en aquests moments. O sigui, la immensa majoria de les que tenen fons privats també tenen fons públics, i també aquestes últimes retallades els ha fet mal. És evident que quan hi ha una dependència del 100% en fons públics, doncs aquestes organitzacions ho passen pitjor i sort en tenen del treball de voluntariat, sort en tenen d'aquest esperit de ser tossuts i de mantenir-se fins que arribin temps millors, i esperem que aquests temps millors estiguin arribant ja, i esperem que doncs, aquesta convocatòria mateix ara que hem tret també pugui ajudar una mica amb aquest plantejament de fer educació pel desenvolupament i pugui també restituir amb aquestes organitzacions petites que bueno, que han patit la retallada amb els recursos en cooperació. Però en tot cas no passa res si són totalment dependents. Crec que no és aquest el punt.
Mm-hmm. No, de fet, deia vostè una cosa al principi, i era que la pobresa al final no importa que sigui d'aquí o sigui d'allà. Doncs una mica el mateix en d'on ve l'ajuda, si és pública o és privada, al final no importa.
Exacte, és el mateix. El tema és posar en valor la cooperació, aquest és el punt, eh? I si la cooperació la considerem una veritable política pública i la considerem realment que és obligació dels estats i de les persones de salvaguardar i d'ajudar i de protegir la defensa dels drets humans arreu del món, i aquest és el punt. Per tant, sigui a través de recursos públics o sigui a través de recursos privats, doncs... El que importa és que n'hi hagin, no? És veritat que és important que la societat també aporti, és a dir, jo celebro quan els ciutadans som d'una organització i mensualment paguem una quota, està molt bé, perquè també tenim involucres, o fas unes feines de voluntariat, o participes, o ajudes, o bueno, hi ha moltes maneres de col·laborar, no? I és evident que hi ha gent que no disposa de temps i ho fa doncs, a través de ser d'una organització, doncs perfecte, també està molt bé.
Mm-hmm. Tornant a Sant Cugat, a la xarxa solidària, Bet, ara mateix, 2014, quina plataforma li veus a aquesta xarxa solidària? Com ho veus tot plegat?
La xarxa té ganes de seguir treballant, té ganes de seguir fent sensibilització cap a la ciutat, d'implicar més gent, i per tant ells estan animats, estan engrescats, i tota la feina d'anar-se coneixent una entitat amb una altra està ja força consolidada, i per tant el treball conjunt comença a tenir fruits.
Exacte, perquè potser, quin és el gran avantatge per a les entitats que s'ajunten en aquesta xarxa solidària? Perquè potser hi ha alguna entitat que no coneix la xarxa, que ens estan sentint ara mateix i diuen, ostres, doncs no els coneixia i seria interessant que m'hi apuntés, però per què haurien de fer-ho?
Això és una mica com tot, no? Un sol pot fer feina, però un sol amb un altre, amb un altre, amb un altre, poden fer més feina.
Clar.
I per tant, doncs, des d'aprendre el que està fent el del costat, de com elaborar un projecte, a dues entitats que estan en un territori similar, doncs, que puguin compartir determinades despeses, clar, fer formació conjunta...
Si nosaltres amb la Bet sempre, perdona, Bet, sempre diem que la gent que es dedica a la cooperació en general són bones persones, perquè són gent que, no, que amb ganes d'ajudar, i el que passa és aquesta poca professionalitat o voluntariat del que parlàvem abans, doncs no s'arriba a tot arreu. I el fet d'estar en una xarxa, doncs es poden fer des de formació, hi havia, per exemple, ara que parlàvem de subvencions, doncs no és el mateix buscar fons tu sol a la Unió Europea, on sigui, que no anar acompanyat, amb unes referències, hem fet cursos de formació de buscar subvencions, i per tant el fet de que no cadascú tingui el seu xiringuito amb tot el seu valor que té cada xiringuito, vull dir, que no tingui la seva pròpia empresa en aquest sentit, doncs fa que les coses doncs, siguin més fàcils. No ens havíem trobat fa anys enrere doncs, que dues entitats de Sant Cugat treballaven al mateix país. Un treballava amb joves, l'altre treballava amb nens. Doncs home, ens hem de conèixer, hem d'unir esforços. Jo crec que en aquest sentit la xarxa està fent molt bona feina. I ells mateixos veuen el resultat, no?
Exacte. Clar, perquè ara si us poseu deures, què et marcaries, Bet?
Uf, és difícil ara. Jo crec que hi ha una feina a repensar com hem de fer la cooperació a partir d'ara, no? Hem fet 20 anys, a nivell general, com a moviment 07, des que van començar les acampades i des que es va començar a organitzar tot plegat, i tenim reptes importants. Tenim reptes de veure potser una mica més aquesta cooperació més tècnica, d'intercanviar coneixements, i tenim reptes de veure també de donar als invells el protagonisme, no? Hem patit molts anys hem fet una mica com de paternalistes, no? Som nosaltres qui us venim a ajudar, i no, ells saben moltes coses, i per tant aquí hem d'aprofitar, no? Hem d'aprendre d'ells, jo crec que és un dels reptes que tenim.
De fet, ja ho diuen les paraules, ONGs per al desenvolupament, no per ajudar allà com si fossin els pares. Aquest paternalisme realment no porta enlloc, i jo crec que ja amb la història ho hauríem de... Si no ho hem après, ho hauríem d'haver après.
Ho hem après bastant i hem avançat moltíssim, vull dir que encara el que deu quedar algú, però jo crec que hem avançat.
L'altre dia teníem els tècnics de Tarija, en aquesta cooperació que estem fent directe amb una ciutat de Bolívia, I et parlaven de les rieres del seu poble i és com fa 10 o 12 anys les rieres o 15 anys les rieres de Sant Cugat tenien els mateixos problemes i no eren conscients de moltes coses, no?
Clar.
Però per altra banda tenien, no sé, un tipus de conscienciació que nosaltres també ens deia, ostres, doncs si s'hi posen ho aconseguiran, no? I era interessant veure com en algunes coses estaven 15 anys enrere, però en algunes coses aquests 15 anys també ha fet que ells desenvolupin unes altres activitats i unes Clar. Altres aptituds. I per tant era interessant veure com l'intercanvi de coneixements entre tècnics d'allà i d'aquí, i que no sempre era que Sant Cugat ajuda a Tarija, sinó que Tarija també doncs, ens donava moltes idees per fer de coses doncs, que ells estan fent allà. No? Mm.
Si us sembla, repassem una mica quina és la tasca que fa l'Ajuntament pel que fa a cooperació, que no és poca, i és que ho podrien separar tot, senyora Pellicer, en 6 ítems, no? Podríem dir. Per una banda, cooperació directa. Això com afecta?
La directa és la que fem directament als països. Per tant, hem començat ara aquest any, ens ha costat, i és uns deures que teníem, i hem començat aquest any amb una ciutat que es diu Tarija, bueno, perquè el pla director ens diu que hem de col·laborar i que ens agrada col·laborar amb llocs d'on sigui majoritàriament la immigració d'aquí, tenim molts bolivians, i per tant doncs, hem començat ara fa un any, i per tant jo diria que aquest és un, diríem que estem contents d'aquest projecte, però ha de tirar molt endavant encara.
Anem a un altre punt, cooperació indirecta.
Doncs és la que fem a través de les entitats que treballen aquí a Sant Cugat, doncs per al desenvolupament en altres països.
D'altra banda, hi ha un agermanament amb el Sàhara.
Sí, amb el Sàhara sempre li hem tingut molt carinyo i hi ha uns convenis que van des de l'agermanament, que tenim doncs, allà una guarderia, una escola bressol doncs, a la que ajudem i donem un àpat com a mínim diari als nens, i després dins d'aquest conveni amb ESCAPS també tenim el pis de nens malalts, que ara no me'n recordo, Bet, com es diu el nom? Ara la poso en un compromís, que no ens en recordem. Li han posat un nom que no ens en recordem.
És Casa però, de l'Esperança, i en part és Darelem o alguna cosa que s'hi sembla.
Darelem, i està tot dins del mateix paquet d'ajudes.
D'altra banda, Sant Cugat també col·labora, en cas d'alguna emergència, Sant Cugat també hi posa el seu granet de sorra.
Sí, això a la gent que fa cooperació internacional no els agrada molt, els professionals, perquè diuen que primer no s'ha d'intervenir, s'ha d'intervenir cap d'un temps, però la veritat és que bé, nosaltres intervenim, no ho donem a qualsevol, sinó que normalment ho donem a entitats que treballen allà, o al Fons Català de Cooperació que fa un seguiment a la zona, i per tant, doncs, no és allò que obrim un compte i que ho donem a qui sigui, sinó que normalment ho fem amb entitats doncs, molt serioses, i després doncs, demanem els resultats.
Un altre punt que almenys jo considero importantíssim de cara al futur, trobo que és dels més importants. Educació per al desenvolupament. Això al final és cabdal per fer que tothom tingui consciència de què passa al món i què podem fer per posar el nostre gret de sorra.
I tant, i més hem de començar per les escoles, sempre ho diem, sempre ho fem i mai potser fem prou, no? I a tots els programes, totes les vegades que puguem entrar a les escoles a explicar-ho, a vegades doncs, ens pensem, els nostres nens o els nostres joves pensen que tothom viu com ells i el fet de viure-ho en primera persona i veure un vídeo, explicar-ho, inclús viatjar, hem donat ajuda també perquè la gent pugui anar doncs amb alguna d'aquestes entitats, doncs crec que tot el que sigui educar els nois i noies en aquest sentit de diversitat, i que hi ha molta gent que segurament necessita molt més que nosaltres, i que nosaltres ens queixem tot el dia i que no tenim dret, jo crec que això ha d'ajudar la societat.
I finalment, participació. Ho parlàvem ara amb la Bet Bajana, aquesta xarxa solidària, i això seria principalment l'eix principal de tot plegat.
Sí, perquè ells ja vam fer des de fa anys, doncs, i l'últim any el pla director ja el vam fer amb ells, i de fet no tindria cap sentit que l'Ajuntament fes unes polítiques de cooperació d'esquenes amb les entitats de la ciutat, i per tant, doncs, bé, allà estan i allà els animem a seguir.
Això només és un esborrany del que pot arribar a fer una ciutat com Sant Cugat. És només un exemple en el mapa que tenim ara mateix de feina que es fa arreu del país, una feina que està supervisada des de una miqueta més amunt, des de la Generalitat, per aquesta Agència Catalana de Cooperació. Hem pogut parlar al respecte de tot plegat amb la seva directora, amb la Marta Macias, que ens ha atès avui molt amablement aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Senyora Macias, un plaer poder parlar amb vostè, i tant de bo la bona feina segueixi endavant i puguem encara donar un cop de mà a aquelles persones que ho necessitin.
moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
Gràcies a tu. I aquí a l'estudi Ramon Barnils ho hem comentat tot en profunditat amb la Bet Majan, responsable de la xarxa solidària de Sant Cugat, i amb la Susana Pallisset, tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, regidora de Gent Gran, Igualtat i Cooperació. A les dues, moltíssimes gràcies, que passeu una molt bona setmana, i insisteixo, igual que li deia a la Marta Macias, endavant amb la bona feina, que de moment és, trobo, molt bona, i segueixi endavant, i cada cop millor. I escolta, i si algun dia no ens necessiten...
Ah, molt millor.
Ostres, que bé.
El dia que haguem de desaparèixer, però no per l'Arsal, no per la llei,
Exacte.
Si el dia que haguem de desaparèixer perquè tothom siguem iguals, llavors serà una... Allò sí que està de notícia.
Ben majans, Rana Pallissa, les dues, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies.
Nosaltres estem a punt d'acabar aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Ara ja ho sabeu, un parell d'anuncis, butlletí horari i en tornar. Arribem amb més seccions, amb la música amb el Xavi Blanc, amb més música, però aquesta clau local amb el Sergi Alemany, i rematem la feina amb la Lali Domènech i les seves receptes de cuina. No marxeu del 91.5 de la FM, que el Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa només està al 50%. Fins ara.